Diversos homes armats amb equipació militar han entrat a una de les sales de concerts més importants de la regió de Moscou i han obert foc. Estava a punt de començar una actuació d'un grup de música molt popular. Les autoritats russes reconeixen a hores d'ara 40 morts i més de 100 ferits. L'edifici està ara mateix en flames i col·lapsant. Així ha descrit la situació un dels testimonis que es disposava a gaudir de la música en directe.
Estava assegut al vestíbul de dalt, on hi ha els balcons. Al principi hem sentit trets i no enteníem què passava. Després he vist personalment com entraven els terroristes i han començat a disparar a tothom. Al final han llançat un còctel Molotov i tot ha començat a cremar.
Tot indica que els atacants encara estan a l'interior, poden anar molt armats i carregats amb explosius. De seguida explicarem tota la informació que anem rebent i l'analitzarem.
Catalunya nit.
Després de molts rumors i de la polèmica foto retocada, aquest vespre Kate Middleton ha fet públic un missatge de vídeo gravat. La princesa de Gales ha dit que està rebent tractament per un càncer.
Al gener em van practicar una cirurgia abdominal a Londres i en aquell moment es van pensar que no hi havia càncer. La cirurgia va ser un èxit, però les proves posteriors mostren la presència de càncer. El meu equip mèdic em prescriu quimioteràpia preventiva.
De seguida connectarem amb la Colla Ballester a la capital britànica i parlarem amb un expert en protocol sobre com la Casa Reial Britànica està gestionant comunicativament aquesta crisi. Des de dilluns que anem aixecant nines de fusta i a sota de cada matrioshka hi ha el mateix personatge, Vladimir Putin. Avui el cap ens dirà quina és la millor frase que ens heu enviat per completar la seva vinyeta. Passarem també pel concert d'un artista amb molta personalitat, Rodrigo Cuevas, i l'Àlex Gorina ens farà una llista de grans escenes de cine ambientades en presons. Són les 10:02, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Стреляют из автомата. Стреляют по толпе. Какие-то люди стреляют.
Un atac amb armes i explosius contra una sala de concerts als afores de Moscou ha deixat almenys 40 morts i més de 100 ferits, segons fonts oficials. En l'atac hi han participat diverses persones vestides de camuflatge que han obert foc amb armes automàtiques. La Fiscalia russa ha obert una investigació per terrorisme i Moscou ha demanat a la comunitat internacional que condemni els fets. Ucraïna ja s'ha desvinculat totalment de l'atac, Vicent Mifsud.
El balanç de víctimes oficial encara és provisional perquè encara hi ha persones atrapades a l'interior de les instal·lacions atacades on estan actuant ja les forces de seguretat i els serveis d'emergència. La policia no descarta que els assaltants continuen a l'interior o en les proximitats. La sala de concert és un gran centre, és un gran centre comercial i com a conseqüència de les explosions s'ha generat un gran incendi que ha enfonsat part de la teulada de l'auditori. Els fets s'han produït quan estava a punt de començar un concert de rock. El grup Picnic, que havia d'actuar, diu que han pogut escapar de l'atac i estan en un lloc segur. I també un dels assistents, que també ha aconseguit fugir, explicava com s'han produït els fets.
Estava assegut al vestíbul de dalt, on hi ha els balcons. Al principi hem sentit trets i no enteníem què passava. Després he vist personalment com entraven els terroristes i han començat a disparar a tothom. Al final han llançat un còctel Molotov i tot ha començat a cremar.
Les autoritats russes han suspès tots els esdeveniments en públic del cap de setmana i han establert controls en estacions de ferrocarril i aeroports. El Ministeri d'Afers Estrangers rus ha demanat a la comunitat internacional que condemni el que ha qualificat de monstruositat. El govern ucraïnès ja ha negat que tingui res a veure amb els fets, ho ha fet a través d'un comunicat del govern. Els seus serveis secrets, fins i tot, han apuntat que membres de les forces especials russes podrien ser-hi al darrere. La Casa Blanca ha rebutjat l'acció també i ha expressat el seu suport a les víctimes i també ho ha fet la dirigent opositora a l'exili, Yulia Navalnaya, viuda d'Alexei Navalny, que ha dit que els culpables han de retre comptes. Les ambaixades occidentals a Rússia, recordem, havien advertit en les setmanes prèvies a les eleccions presidencials sobre possibles atemptats terroristes al país, uns avisos que el president Vladimir Putin havia qualificat d'intents d'intimidar a la societat.
Molt bé, és una operació que està encara en marxa. Aquesta sala de concerts és molt gran. Jo mateix havia estat treballant un parell de vegades. Diuen que té capacitat per a 6.000 persones, però veig ara en un vídeo que publiquen alguns mitjans russos que aquesta acció armada hauria passat en el moment que estava arribant la gent. Per tant, veig que la sala no està del tot plena, tot i que és evident que hi ha centenars i centenars de persones. També, segons un mitjà rus, diu que la intel·ligència russa estaria descartant que darrere hi hagués Ucraïna o estat islàmic. Tot això, per això, són informacions que encara hem de posar molt entre cometes, perquè ho haurem d'anar confirmant. Com dèiem, aquests tipus d'atacs sempre ens impacten, i en aquestes circumstàncies encara més. Gent que es disposa a gaudir d'un concert a l'inici del cap de setmana que potser feia temps que esperaven i que acaba convertint-se en aquest malson. Aquesta matança causa commoció a molta gent a tot el món i probablement de manera més intensa als russos. És el cas de la Victòria, una jove russa que treballa a Barcelona.
Estic ara mateix, és que no puc estar a casa, no puc fer res, estic mirant les notícies sense parar o no sé, estic superestressada i no sé què dir.
La Victòria, a més, ens explica que coneix bé aquesta sala de concerts, també, com dèiem, un lloc enorme.
La sala és molt gran, és una, crec, de les 5 sales més grans de Moscou. Els grups que toquen allà són de nivell internacional. I vaig anar un parell de vegades als concerts de grups com Scorpions, CC Top. No ho vull imaginar, però recordo la sala. Era molt gran. Tot l'edifici és bastant gran. Recordo haver fet cola de com mitja hora. Hi ha molt lloc per amagar-se i...
De moment no sabem qui hi ha darrere d'aquesta acció, no tenim constància que ningú l'hagi reivindicat. De fet, els atacants encara són dintre de l'edifici i, depenent de qui hi hagi al darrere, evidentment la resposta del Kremlin i les anàlisis que puguem fer seran unes o unes altres. Del que sí que podem parlar és dels precedents, alhora simbòlics i sagnants, que té l'atac d'avui a Moscou, perquè n'hi ha hagut sovint vinculats amb l'enquistament del conflicte Txetxè a Rússia. Ens ho explica en Xavier Vilà.
Durant el setembre del 99, una successió d'explosions va afectar nombrosos edificis de les ciutats de Moscou, Buinaksk i Volgodonsk, que van deixar un balanç de 293 morts i més de 600 ferits. El Kremlin en va culpar el terrorisme internacional instal·lat a Txetxènia amb la connivència de Grozny. Un argumentari que va desembocar en l'enviament de l'exèrcit rus per recuperar una Txetxènia que, després de la primera guerra contra els russos entre el 94 i el 96, vivia en un simulacre d'independència provisional. Moscou va arrasar, i això va servir a un llavors desconegut primer ministre, Vladimir Putin, per fer-se fort i guanyar les seves primeres eleccions presidencials 3 mesos més tard. Més simbolisme encara va tenir la massacre a l'escola de Beslan de l'1 de setembre del 2004. Un grup islamista format per 30 persones armades i amb explosius adherits al cos, majoritàriament d'origen txetxè, va irrompre el centre instal·lat a Ossètia del Nord, una regió predominantment ortodoxa en ple Caucas. Van capturar 1.181 hostatges, en bona part criatures, mentre reivindicaven l'alliberament de companys empresonats i la sortida dels russos de Txetxènia. L'atac va acabar amb un bany de sang aclaparador, 334 morts, 186 criatures i més de 700 ferits. Les mateixes reivindicacions havien portat el 2002 un comando txetxè a retenir 800 persones al teatre moscovita Dubrovka. Després de 3 dies de tens, estira i arronsa, les forces especials russes van assaltar la instal·lació, arriscant-se el sacrifici humà abans de plegar-se les condicions txetxenes. Com a resultat, van morir 119 hostatges i també 50 terroristes. Putin es va disculpar per no haver pogut salvar tothom i va maldar per justificar l'ús de gas narcòtic per reduir els assaltants, que va obligar a l'hospitalització de 600 hostatges. El metro de Moscou també va ser objectiu de la guerrilla txetxena quan el 2010 dos terroristes suïcides van activar els seus cinturons bomba en 2 estacions i van fer 40 morts i més de 140 ferits. Una altra infraestructura clau, l'aeroport moscovita de Domodedovo, va patir un atemptat amb bomba el 2011 que va fer 37 morts.
Gràcies, Xavier. Són les 10 i 10 minuts. Podem saludar ara en directe el politòleg especialitzat en l'àmbit postsoviètic i responsable també del Catalonia Global Institute, d'Abel Riu. Bona nit, Abel.
Hola, bona nit.
Com interpretes el que ha passat avui a la regió de Moscou, el que està passant, de fet?
Bé, jo crec que encara és d'hora per fer interpretacions sobre motivacions o també sobre les possibles implicacions, no, d'aquests esdeveniments, aquests actes que s'han donat a terme avui. En tot cas, aquí el que està clar és que, bueno, hi ha una sèrie d'informacions que apuntaven a que això podia passar. I és important tenir en compte que durant el mes de febrer, sobretot, i principis de març, es van portar a terme unes operacions de caràcter antiterrorista per part de forces de seguretat russes contra cèl·lules de dos grups diferents de l'ISIS que operen o que han operat en algun moment en territori de la Federació Russa. Una és la branca del Caucas i l'altra és la branca de l'Àsia Central. I sembla que hi havia plans per cometre atemptats, especialment contra sinagogues, però en general es considerava que podien planejar també actes atemptats contra esdeveniments multitudinaris. En aquest sentit, l'ambaixada justament dels Estats Units i la del Regne Unit, crec que va ser el dia 7 de març, van emetre dos comunicats, dos avisos, als seus respectius webs, on alertaven a la població justament nord-americana i britànica resident a la Federació Russa de que anessin en compte perquè durant els propers dies, especialment les 48 hores posteriors a la emissió d'aquests comunicats, es podrien portar a terme actes terroristes, especialment a grans ciutats com la capital, com Moscou. I, de fet, el mateix president Vladimir Putin va ser preguntat, no recordo si era una roda de premsa o una entrevista, per aquest comunicat, per aquest posicionament dels Estats Units en relació al possible, no? Els possibles atemptats que es podien arribar a produir en territori de la Federació Russa, i ell ho va desmentir, va dir que això es tractava de xantatges absurds i que en tot cas es tractava d'intents també d'intimidar i de desestabilitzar la societat russa per part d'Occident, no? Avui veiem el que ha passat. I el que ha passat aquí, a part de moltes altres preguntes i incògnites, una d'elles és saber realment quina informació tenien les autoritats russes, a l'FSB especialment, sobre la possibilitat que això pogués passar, no? I a partir d'aquí s'obren molts interrogants.
Clar. En cas que, perquè tothom, quan passen aquest tipus de coses, un cop ja engegada també la guerra amb Ucraïna, les dues hipòtesis principals sobre qui pot haver al darrere, una és vincular-ho al jihadisme, com ens deies bé ara tu, l'altra seria la possibilitat que algú intentés posar nervioses les autoritats russes vinculant-ho a la guerra amb Ucraïna. Tu creus que la reacció de Putin seria diferent si estem davant d'un cas o de l'altre?
Clar, aquí, el tema és que, d'una banda, hi ha qui són els responsables reals, que això és possible que mai arribem a saber-ho, igual que ha passat en altres ocasions. Abans s'ha esmentat, per exemple, els atemptats del 1999, sí, que van tenir una utilitat política evidentíssima pel futur de la carrera de Putin i per l'estabilitat del règim i per la seva legitimitat, i van servir per justificar la Segona Guerra de Txetxènia. Hi ha molts indicis que apunten a que l'autoria va ser de l'FSB, però mai s'ha pogut demostrar del tot. Per tant, és possible que sigui qui hagi estat organitzacions islamistes o hagi estat un atac de falsa bandera al propi FSB. És possible, és probable que mai s'arribi a saber. Però aquí la qüestió també important, una altra qüestió important, és realment anar veient quina explotació política farà el govern rus, farà Vladimir Putin, d'aquest atemptat, d'aquesta massacre, tant a nivell extern com a nivell intern, no? I és important tenir en compte que va haver-hi eleccions presidencials, suposades eleccions presidencials a Rússia fa en 6 dies, que Putin va treure un resultat històric, se li va atorgar, no?, per part de les autoritats aquest resultat del 87%, que és més propi dels règims autoritaris, gairebé totalitaris, de l'Àsia Central. És evident que estem entrant en un altre moment, en una nova època, pel que fa a la història contemporània, pel que fa a les característiques del règim a Rússia. I és, jo crec que és important també encabir aquest atemptat que s'ha produït avui en aquest moment, no? I el que ha succeït també els darrers dies. Sense anar més lluny, durant les darreres hores, per primera vegada, oficialment, tant el portaveu del Kremlin, Peskov, com el representant del govern rus davant del Consell de Seguretat de Nacions Unides, han expressat que ja s'ha superat la fase de operació especial militar, no? Que així és com es denomina oficialment la guerra ucraïna, i que ara ja s'està del tot, de totes en fase de guerra, i especialment amb Occident, no? I justament poques hores després succeeix això a Moscou. Clar, aquí, tal com deies, s'haurà de veure la utilitat o l'explotació que se'n fa. Però també aquí hi ha una qüestió fonamental de relat, insisteixo, independentment de quins hagin estat els fets o qui sigui el responsable, aquí les autoritats s'ho faran venir bé perquè el relat que interpreti oficialment aquests fets pugui servir per segurament seguir continuant aplicant mesures cada cop més restrictives pel que fa als drets civils a dintre del territori de la Federació Russa, alimentant aquesta deriva cada cop més autoritària i aquest control social creixent, i de cara a Ucraïna, doncs, és possible, si es dona algun tipus de vinculació o es deixa entreveure la possibilitat, ni que sigui directament d'atribuir una part de responsabilitat d'aquests fets a les autoritats ucraïneses, això de ben segur aprofitaran per justificar mesures com, per exemple, la mobilització que s'ha anunciat que segurament es produirà a terme durant les properes setmanes o mesos, una mobilització d'entre 300.000 i 400.000 soldats addicionals per reforçar les capacitats russes al teatre bèl·lic ucraïnès, i amb això doncs permetre conquerir encara més territori i anexionar-se a més territori. S'ha mencionat durant les últimes hores la possibilitat d'anexionar-se inclús la ciutat de Kharkiv, no? Llavors, clar, en aquest estadi d'excepcionalitat, amb aquestes mesures excepcionals que es puguin portar a terme, aprofitant també aquesta finestra d'oportunitat que se li obre al règim amb el relat que pugui explotar dels esdeveniments d'avui, doncs això pot servir també per justificar, insisteixo, també mesures com ara aquesta mobilització, o almenys facilitar-ho, no?
Putin és un líder que no promet grans coses al seu poble, en el sentit que no els hi diu jo us pujaré el sou tant i viureu molt millor, etc etc, sinó que basa molt el seu relat en dir que us garantiré, per exemple, estabilitat, seguretat, fins i tot la justificació, encara que sembli una contradicció en els seus termes, però la justificació de la guerra a Ucraïna era seguretat per Rússia, i el que estem veient és que té una frontera on a Belgorod, per exemple, comencen a passar coses i comencen a haver baixes també a les fronteres russes, i ara se li pot afegir el temor que, i la societat russa està molt marcada per aquest temor a haver atacs, ja siguin vinculats a la guerra o a moviments com Estat Islàmic. No sé si això pot tenir alguns costos per Putin o dependrà de la resposta de Putin, o Putin és aquest líder que, com estem veient, sembla que sempre cau dret i troba justificacions a tot. Com ho veus tu?
Jo crec justament que aquest atemptat el que servirà és per exprimir el sentiment de por i de temor per part de la població, i això justament el que permetrà és justificar l'aplicació de mesures encara més excepcionals i més repressives internament contra l'oposició, que està en una situació molt, molt complicada, contra una dissidència que està en desbandada, i una part importantíssima està a l'exili, especialment els darrers dos anys, amb els fets, l'assassinat d'Alexei Navalny, que es va produir fa just 40 dies, i en aquest sentit, també amb aquesta presidència renovada, que també aquest 87%, jo crec que s'ha de llegir com una projecció que fa el règim, en el sentit de dir, tenim un 80%, o projectar la imatge de que hi ha un 80% de russos que recolzen el sistema i que recolzen també aquesta nova fase més repressiva, més de tancament i més de confrontació amb Occident, no? Llavors, tot el que es pugui derivar a nivell de relat i a nivell de mesures, l'atemptat que hi ha hagut avui, jo crec que els pot afavorir des del punt de vista, insisteixo, sobretot d'aquestes mesures d'excepcionalitat que es puguin portar a terme, tant pel que fa a la situació interna com també en relació a Ucraïna i en relació a la confrontació creixent amb Occident, no? I amb aquestes hostilitats que cada cop van a més.
Doncs així és com ho veu Abel Riu, del Catalonia Global Institute. Moltíssimes gràcies, Abel.
A vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Són pràcticament les 10 i 20 minuts. L'atac de Moscou ha coincidit amb el primer dia que el Kremlin, i ara ho parlàvem amb l'Abel també, ha parlat obertament de guerra a Ucraïna, quan abans només s'hi referia com a operació especial. Ho ha fet el portaveu del govern, Dmitri Peskov, en una entrevista. Rússia ha llançat en les últimes hores també un atac massiu amb míssils i drons contra infraestructures energètiques ucraïneses que ha deixat gran part del país sense llum. Vicent Missut.
L'atac ha deixat almenys 5 morts i diversos ferits i el govern ucraïnès diu que no restablirà l'electricitat completament fins diumenge. Rússia ha llançat més de 90 míssils que han arribat fins a l'oest d'Ucraïna. Moscou parla obertament de represàlia per la creixent ofensiva ucraïnesa contra infraestructures petrolieres dins de territori rus i també pels atacs a les regions frontereres com Belgorod. Volodymyr Zelensky, en un comunicat en què no ha fet esment als atacs a Moscou, tot i que havien passat, ha reclamat aquest vespre a Occident més projectils antiaeris per frenar els atacs russos.
La defensa aèria és la nostra prioritat ara mateix. Els ucraïnesos dediquem esforços a la protecció de les instal·lacions i a la posterior recuperació després dels atacs. Amb tot, la protecció àmplia dels míssils russos i drons Shahed només serà possible amb la voluntat política suficient dels nostres socis.
Doncs els líders de la Unió Europea han reafirmat justament la voluntat de reforçar la seva defensa per la guerra a Ucraïna. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
És cinisme, diu la Unió Europea, que Rússia admeti ara estar en estat de guerra amb Ucraïna. El reconeixement per part de Moscou s'ha produït en el segon i últim dia de cimera de líders europeus i Brussel·les hi ha respost acusant el Kremlin d'haver enganyat els seus ciutadans des que va començar la invasió el 2022 i reafirmant-se també a l'aposta per reforçar la seguretat europea davant l'amenaça russa. Charles Michel, president del Consell Europeu, Ursula von der Leyen de la Comissió Europea.
Una vegada més, una declaració cínica que ens mostra que tenim raó de treballar per millorar, per reforçar la nostra preparació en defensa.
El Kremlin ha traït la població russa els últims 2 anys amagant els fets i negant que estan en guerra.
Hi ha unitat i fermesa, diu la Unió Europea, davant de Rússia. Brussel·les ha fet avui un nou pas contra Moscou, proposant apujar un 50% als aranzels als cereals que provenen de Rússia per evitar que el Kremlin distorsioni el mercat europeu.
Washington ha obtingut un resultat negatiu a Israel i un fracàs a l'ONU. Així es resumeix la jornada per als Estats Units després de la visita a Tel Aviv del seu secretari d'Estat, Antony Blinken, i del resultat de la votació a les Nacions Unides de la resolució per un alto al foc a Gaza que havien presentat. A Tel Aviv, Blinken s'ha reunit amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per mirar d'acostar posicions sobre un alto al foc amb alliberament d'hostatges inclòs i evitar també una ofensiva a Rafah i facilitar l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. Anem ara cap a Jerusalem. Roser Oliver Olivella.
No ha estat un bon dia per Antony Blinken, que un cop més marxa d'Israel amb les mans gairebé buides. Un dels objectius de la seva visita era evitar una incursió terrestre a Rafah. Els Estats Units consideren que l'ofensiva seria un error, perquè en aquesta ciutat hi ha prop 1,5 milions de persones desplaçades que no tenen on anar. I això és precisament el que li ha dit el secretari d'Estat nord-americà, Netanyahu.
Una important operació militar terrestre a Rafah no és la solució. Es corre el risc de matar més civils i de dinamitar la distribució d'ajuda humanitària. Es corre el risc d'aïllar encara més Israel davant de tot el món i de posar en perill la seva seguretat i el seu estatus.
Però el primer ministre israelià, en to desafiant, li ha contestat que l'operació militar és inevitable.
Li ha dit que no tenim manera de derrotar Hamas sense entrar a Rafah i eliminar la resta de batallons que hi ha allà. I li ha dit que espero fer-ho amb el suport dels Estats Units, però que, si no pot ser, ho farem sols.
Però aquest no està l'únic contratemps del dia per a Blinken. Abans de marxar d'Israel, ha qualificat de cínic el veto de la Xina i Rússia a la proposta de resolució dels Estats Units al Consell de Seguretat de l'ONU, una moció que buscava declarar un alto el foc immediat lligat a l'alliberament de tots els hostatges. En canvi, Hamas ha celebrat aquest veto a un text que ha qualificat d'esbiaixat i trampós.
Seguim pendents aquesta hora del que està passant a la regió de Moscou, on recordem hi ha hagut un atac just abans que comencés un concert. Hi ha, com a mínim, segons les autoritats russes, 40 persones mortes. Entre elles ja es confirmen que hi ha diversos menors d'edat i també un centenar de ferits. Són encara dades provisionals i tenim una última hora perquè Estat Islàmic clamant que ha fet aquest atac en aquesta sala de concerts a prop de Moscou, segons un grup de Telegram. Per tant, Estat Islàmic que reivindica aquest atac. Haurem de veure si això finalment és així, però de moment és el que podem dir quan falten 5 minuts per 2 quarts. Doncs Estat Islàmic que en un grup de Telegram estaria reivindicant que està darrere d'aquest atac a una sala de concerts a prop de Moscou. Els atacants encara estarien a dintre de l'edifici i podrien anar fortament armats. Canviem ara de tema, però qualsevol cosa que passi al respecte l'anirem actualitzant aquí al Catalunya Nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Després de setmanes d'especulacions de tota mena, la princesa Caterina de Gal·les ha confirmat que té càncer i que ha començat un tractament preventiu.
Al gener em van practicar una cirurgia abdominal a Londres i en aquell moment es van pensar que no hi havia càncer. La cirurgia va ser un èxit, però les proves posteriors mostren la presència de càncer. El meu equip mèdic em prescriu quimioteràpia preventiva.
El gener passat va ser operada poc abans que el rei Carles III fos diagnosticat de càncer i en un primer moment es va dir que s'havia sotmès a una cirurgia abdominal no oncològica. En la seva declaració avui ha explicat que el diagnòstic va arribar més tard. Anem ara cap a Londres en directe per saludar la colla Ballester Brumós. Bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Doncs com s'ha viscut aquí al Regne Unit aquest anunci?
A veure, és molt impactant en dos sentits. El primer, perquè dos dels membres principals de la família real han estat diagnosticats de càncer. I el segon, amb una mica de calma i tranquil·litat, després de setmanes de rumors increïbles, després de setmanes en què el Palau de Kensington ha comunicat molt malament el que li passava a Kate Middleton. Recordem aquella fotografia manipulada en què es veia la princesa amb els 3 fills. I, per tant, tothom respira una mica, tot i que és un cas molt greu, però en saber què li passa a la princesa de Gal·les, no? I potser és una mica tirar endavant i constatar que és un procés mèdic, però que ja se sap exactament què és el que té.
This of course came as a huge shock.
Per descomptat, això m'ha causat un xoc enorme. Ara faré tot el possible per gestionar-ho amb sacrifici i amb família. Com poden imaginar, això porta temps per recuperar-me de la cirurgia, per fer el tractament i sobretot per explicar-ho als meus fills i que entenguin que em posaré bé.
El vídeo es va gravar el dimecres i es publica avui quan comencen les vacances escolars al Regne Unit per la Setmana Santa i, per tant, la família, ella i el Guillem, el príncep, el seu marit, tenen temps de parlar amb els fills, el Jordi, el Lluís i la Carlota. En tot cas, ella, com que ja s'ha recuperat de la primera operació, de l'abdominal, ja ha començat la quimioteràpia i ara el Palau de Kensington demana calma i temps perquè es pugui recuperar. Per tant, no està previst que aparegui públicament fins d'aquí una mica de temps. La malaltia s'ha fet pública avui, pocs dies després que se sabés que treballadors de la clínica privada on es va operar haguessin intentat accedir al seu historial mèdic. És un cas del que el Regne Unit ha estat molt atent. Avui el rei, poc després de que Kate Middleton fes públic que tenia càncer, també ha emès un comunicat en què ressalta, ha dit, el coratge que el seu paret i la princesa, Carles III, a qui li van diagnosticar càncer just quan la princesa va ser operada, i també s'ha pronunciat el primer ministre del país, Rishi Sunak, ha dit que ell considera que ha lamentat, vaja, el tracte injust que ha rebut Caterina les últimes setmanes per part de mitjans de comunicació de tot el món i de les xarxes socials.
Sí, això seria també per tesi doctoral el cobriment informatiu que s'està fent de tot això. Moltíssimes gràcies, colla, per estar en directe amb nosaltres al Catalunya Nit. Una abraçada.
Bona nit.
I ara podem saludar també en directe a Julio Panizo, que és professor de protocol de la Universitat de Vic a la UNED. Bona nit, Julio Panizo.
Hola, bona nit.
Finalment, el Palau de Kensington s'ha vist obligar a informar, ara en parlàvem, de la situació de la princesa. Creu que ho estan gestionant bé, tot aquest exercici comunicatiu?
Bueno, la verdad es que ha habido bastantes problemas de gestión desde el punto de vista de comunicativo, porque realmente en la Casa Real Británica ha habido un cambio en la estrategia de comunicación. Antes estaba todo centrado en Buckingham, lo que era la estructura de en torno a la reina Isabel en ese momento, y a partir de la subida al trono de Carlos III se dividió la comunicación. Entonces toda la comunicación vinculada con los príncipes se llevaba directamente desde el Palacio de Kensington, y la comunicación de los reyes desde Buckingham. Y entonces se ha notado una diferencia muy grande de comunicación entre lo que estaban haciendo por parte de la comunicación del rey y la de los príncipes de Gales, y realmente no les ha funcionado como pensaban que iba a resultar.
Són 10:45 de la nit, avui estem fent aquest Catalunya Nit molt centrat en el que està passant a Moscou i també en aquest comunicat que hem pogut veure avui de Kate Middleton. Es dona la casualitat que el sotseditor del Catalunya Nit va ser també corresponsal a Londres durant 5 anys per a TV3 i Catalunya Ràdio, així que l'introduïm a la conversa. Sergi, si tens alguna pregunta per al professor.
Què tal? Bona nit, Manel. Doncs a aquesta hora veiem els tabloides del Regne Unit que ja estan començant a publicar les seves portades, i per exemple veiem el diari The Sun, que a la seva portada té un gran titular amb la imatge de Kate Middleton, de la princesa de Gales, on diu: Kate, you are not alone. Kate no està sola. Però, senyor Panizo, el que han demostrat precisament aquests dies els tabloides és que no han tingut cap mena de misericòrdia en aquest cas amb Kate Middleton, oi?
Es que el problema, cuando tienes una situación de estas, están muy acostumbrados a la presencia mediática constante de los miembros de la Casa Real, y concretamente la figura de Kate Middleton era una de las figuras que más atractivo tenía para los medios de comunicación. Entonces, claro, pasar de una presencia diaria constante a de repente la desaparición absoluta genera un vacío informativo demasiado grande. Y claro, la política que han tenido de no comunicación, más que el comunicado que hicieron inicialmente de la operación, de los 15 días de ingreso, y que hasta después de Pascua no iban a aparecer, inicialmente fue muy bien admitido. Pero claro, ese tiempo de silencio al final genera unos vacíos muy grandes, que al final, si tú no los llenas con algún tipo de información, se encargarán de llenarlo otros. Y al final, normalmente los otros que rellenan esos vacíos informativos normalmente no van a tener datos y van a generarse especulaciones, rumores, etcétera, que al final es el problema que han tenido. Y la imagen, la fotografía que publicaron, en vez de acallar esos posibles rumores, lo que generó fue mucha más rumorología, es decir, ¿por qué mienten aportando una fotografía retocada? ¿Se está ocultando algo? Y entonces al final eso generó un efecto contrario al que ellos precisamente buscaban.
Fa tan sols uns minuts hem conegut un comunicat dels ducs de Sussex, Enric i Meghan, recordem, als Estats Units, on han desitjat a la seva cunyada, Caterina, que sigui capaç de curar-se de manera privada i en pau. Això també sembla, senyor Panizo, un missatge no només de bons desitjos, sinó també de poder dir: mireu una mica perquè nosaltres vam decidir marxar, no? També en relació a l'ecosistema comunicatiu del Regne Unit.
Sí, a ver, ellos van con la tienen que transmitir el mismo mensaje que justifique la decisión que ellos tomaron en su momento de abandonar la Casa Real como miembros activos, evidentemente. Pero su situación es completamente distinta a la de los príncipes de Gales. O sea, el príncipe de Gales tiene una representación y posiblemente se pueden callar los rumores respetando esa intimidad, pero evidentemente son personajes que se deben a su presencia pública, a su presencia en actos. Entonces se pueden insinuar o dar a entender algún tipo de dato para mantener los rumores callados sin necesidad de tener que dar todo tipo de explicaciones, que creo que tampoco es necesario. Es decir, ella no ha dicho exactamente qué tipo de cáncer tiene, ni qué tipo de tratamiento, ni exactamente qué la han operado, pero simplemente el dato "tengo un cáncer, me están tratando" es suficiente para automáticamente callar todos los rumores e intentar que todas las aguas vuelvan a su cauce, y va a generar posiblemente un efecto de simpatía o de empatía de la gente, pues porque todo el mundo prácticamente tenemos alguna persona en nuestro entorno que ha sufrido un cáncer, sabemos lo que es, y eso fácilmente la gente lo va a entender. El silencio absoluto sin decir nada es más complicado.
Doncs és Julio Panizo, professor de protocol de la Universitat de Vic i de la UNED. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe.
Nada, vosotros.
Bona nit, i gràcies també a tu, Sergi Mulero.
Fins ara.
Qualsevol novetat, ja saps que pots entrar quan vulguis i ens l'expliques.
Catalunya Nit.
Passant 5 minuts de 2:15 de la nit, Esquerra Republicana i el PSOE ajornen la taula de diàleg entre governs fins després de les eleccions al Parlament. Arnau Maimó.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que les trobades es reprendran després del 12 de maig si Esquerra continua presidint la Generalitat, fent al·lusió a l'escenari que s'obriria si guanya el PSC o Junts.
I aquí hi ha una pregunta que s'haurà de respondre. Qui millor pot defensar aquest objectiu que tenim, que Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur a la banda catalana de la taula de negociació? I jo estic convençut que aquells que defensem el referèndum i aquells que hi som des del primer minut en l'estratègia de la negociació, crec que aquests som els que estem més ben preparats.
Al marge dels governs, republicans i socialistes han deixat clar que mantenen obert el diàleg entre partits. De fet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquest any ja s'han reunit 3 vegades a Suïssa amb la presència de verificadors internacionals.
Dani Alves continuarà a la presó com a mínim fins dilluns. L'entorn del futbolista no ha aconseguit dipositar la fiança d'1 milió d'euros que l'Audiència de Barcelona li ha imposat per sortir en llibertat provisional. Oriol Pujador.
Els advocats d'Alves han demanat aquest divendres a l'Audiència una pròrroga d'una hora per consignar els diners, perquè el termini que el tribunal té per validar aquesta fiança és de 9 del matí a les 2 del migdia. L'Audiència li ha concedit aquesta hora de més, però ni així Alves ha pogut ingressar els diners. Una de les opcions amb què treballa l'entorn del futbolista per aconseguir aquest 1 milió d'euros és que l'agència tributària avanci 1 dels 6 milions que li ha de pagar el jugador després que Alves guanyés una demanda contra la hisenda pública. La Fiscalia, per cert, Manel, i això és notícia de fa poca estona, ha presentat un recurs de súplica contra la decisió de l'Audiència de concedir-li la llibertat provisional amb mesures cautelars a Dani Alves. Un recurs, però, que no evitaria que si Alves té aquest 1 milió d'euros, dilluns surti de la presó.
Doncs moltes gràcies, Oriol. I ara, els que aneu amb cotxe i escolteu la ràdio, que jo crec que és una manera molt bonica de viatjar, molta atenció. El 2023 es van posar a Catalunya 1.140.000 multes per excés de velocitat a les carreteres catalanes, una cada 28 segons. O sigui, des que he començat a parlar fins ara ja n'han caigut alguna més. Són gairebé 200.000 sancions més que l'any anterior i, sorprenentment, la recaptació de 39 milions d'euros és 5 milions més baixa. Paula Núñez, quin radar sumen més multes?
Doncs a dalt de tot del rànquing hi ha el radar de tram de la P7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. Aquest va posar el 12% del total de sancions per córrer massa, que són més de 140.000. El segon és el radar fix de la C31 a Castell d'Aro en direcció Palamós i el segueix el radar de tram d'Ulldecona-Amposta a la P7. També destaquen els de tram de la C31 al seu pas per Badalona, un per sentit. Els fixos són els radars que més multen i també els que més recapten. I per vies, la P7, la C17 i la 2 són les carreteres on es van sancionar més conductors. Aquestes i moltes altres dades les podeu consultar al portal 324.
I què hi diu el Servei Català de Trànsit?
En declaracions a Catalunya Ràdio, el seu director, Ramon Lamiel, ha recordat que l'excés de velocitat és la segona causa d'accidents i que la funció dels radars no és altra que evitar-los.
Nosaltres ens fixem més en el radar si redueix sinistralitat. Si no redueix sinistralitat, no ens interessa. I aquesta sinistralitat sí que en la majoria dels radars, en el 75% dels radars que tenim, vam veure a l'any 2023, finals del 22, principis del 23, que vam fer una anàlisi, que aconseguíem reduir aquesta sinistralitat.
I pel que fa a la recaptació, afirma que aquest descens d'ingressos s'explica per diferents motius, com ara l'excés de velocitat pel qual se sanciona o si la multa es paga en el termini amb descompte.
Doncs moltes gràcies, Paula. Farem ara una petita pausa per la publicitat i quan tornem, pendents del que pugui estar passant a Moscou i d'altres històries.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma. 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Al capvespre de cada equinoxi de primavera i de tardor, el mític déu maia Kukulkan descendeix per la gran piràmide de Chichen Itza.
Els últims rajos de sol, les ombres que projecten sobre l'escala de la cara nord, la barana d'aquestes escales, que té forma de serp emplomallada, sembla que vagi descendint, de manera que és com si la serp entrés a la terra.
Pel món maia, a la península del Yucatán, amb Jordi Canal Soler, periodista de viatges.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Els dissabtes, de 3 a 4 de la tarda. I tota la setmana a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Des de dilluns que tenim persones trencant-s'hi el cap i ara hem de girar la truita i que sigui ell que es trenqui el cap un moment. Jaume Capdevila, al cap, bona nit.
Molt bona nit.
A veure, primer t'he de felicitar perquè li tens molt ben agafat l'aire a Vladimir Putin, eh?
No, és una caricatura difícil, o sigui, no és fàcil. El Putin ho sembla, però realment té algunes coses que costa. És un personatge que bé, és agraït, però costa.
Perquè no, hi ha polítics més fàcils que caricaturitzar.
Sí. Normalment la caricatura té relació amb el que transmet el personatge, no? I el Putin realment és un personatge que bé, té moltes connotacions, però ell realment transmet molt poc, no? És una cosa molt freda, sempre és igual, no? Quasi bé fa la mateixa cara, no? I això, el caricaturista ha d'intentar enganxar-ho i costa a vegades. Per tant, una bona caricatura, o sigui, tu pots fer un personatge per un acudit que sembli el Putin i que la gent el reconegui, perquè hi ha elements del context que diu, ah, bé, sí, és el Putin, clar. Però fer una caricatura que tu diguis, no, és una bona caricatura del personatge, això ja costa una miqueta més.
Doncs la teva és bona, eh? Ja t'ho dic. Hi ha algun polític que sigui especialment fàcil per tu de dibuixar?
Bueno, hi ha personatges que sempre han sigut molt més fàcils que d'altres, no? Jo què sé, l'Aznar clàssicament és un personatge de caricatura molt fàcil, no? És un personatge, bueno, pel que sigui, no? El bigot i aquelles celles, aquella mirada, aquells ulls enfonsats. Hi ha personatges que són més fàcils, no? Ara, també els polítics d'ara, que són tots més, una miqueta més, tots cagamandúrries, tots, no? Tots són més, no sé, costen molt més tous, tot plegat, no? Costen molt més de dibuixar, eh? Els polítics, allò, que dius, ai, quina tirria, no? Doncs són més fàcils de dibuixar, també.
Molt bé, molt bé. Doncs anem de cara a la matrioshka. A veure, les matrioshkes a Rússia normalment, i se'n venen moltes a les botigues de souvenirs, tu veus la que hi ha, la més gran, la de fora, la primera que es veu, la primera nina, i si allà, per exemple, hi ha un polític, doncs normalment vas obrint i van sent diferents polítics que s'hi relacionen, no? Si veus un futbolista, doncs ja saps que seuran, per exemple, la resta dels jugadors de l'equip de futbol o astronautes, tota una saga, no? En el teu cas, la teva matrioshka, hi ha un senyor allà que les va obrint i a totes hi ha Putin. Un Putin rere l'altre. Què hi ha dit la gent?
Bé, hi ha hagut bastantes respostes, això del Putin dona, hi ha hagut molta resposta de putinejar, fill de Putin, putriusques, etc. Però bé, tot això, deixem-ho estar, ja està vist, però a mi m'han fet gràcia especialment un parell, la de la Gemma, per exemple, no?, que el personatge diu, ai, quins nervis, quina serà la propera, no? Quan tu ja veus que van sortint Putins i sempre és el mateix.
És
no?
Com, quins nervis, el resultat de les eleccions, no?, a veure qui les guanyarà a Rússia.
Quina sorpresa, amb aquella il·lusió, tu mires i dius, ai, què serà, no? A mi m'ha fet gràcia i això per posar el contrast, doncs, la innocència amb la realitat, que és que bé, ja ho sabem, no?, què passarà. I un altre, doncs, que és més crític, que jo seria el que li donaria aquesta setmana, el que triaria.
O sigui, el guanyador és...
El guanyador, sí, el Josep, no?, que ens diu, escolti, qui diu que no hi ha pluralitat política a Rússia? Podeu triar el Putin que vulgueu, no? I és veritat, tens el Putin de la guerra, tens el Putin que es carrega l'oposició, tens el Putin... Bueno, tens molts Putins, no? O sigui,
sí,
que tu vulguis.
I tant, doncs, Josep i Cap, us hem de felicitar els dos perquè heu fet molt bona feina. Josep, t'enviarem la caricatura a casa, completada per tu mateix, i amb tu, Cap, parlem d'aquí 15 dies.
Fantàstic, bona Pasqua i bones processons i tot el que toqui aquests dies, també.
Exacte, i bona mona, si no parlem mona. Abans. Que tu, si a sobre les sapiguessis fer xocolata a les teves caricatures, doncs
ja no tindrien sortida. Me les menjaria jo, no arribarien a bon port, això, eh?
Molt bé, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Bona nit. Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Cada setmana anem al cine amb la millor companyia, o sigui, busqueu una però no en trobareu de millor. Àlex Gorina, bona nit.
Bona nit, company.
A veure, quina notícia avui inspira la teva secció?
Aquesta permanent notícia del tema de les presons catalanes...
Ah, sí, aquesta setmana estem molt així, sí.
M'ha semblat prou interessant com per fer una experiència diferent, eh? És a dir, no entrarem aquí a fer crítica ni a fer política, ni molt menys, però això m'ha inspirat a intentar fer un recorregut per, diríem, uns 14 moments de presons...
Déu-n'hi-do.
...que a mi m'han divertit o m'han interessat molt i m'han deixat petjada al llarg de la història del cinema, no?
És gairebé un gènere, això del cine de presons.
Com no? Els de judicis o com sí. Els de submarins, per entendre'ns, no?
Doncs som-hi, tu mateix, per on comencem?
Jo començaria per la Dama i el Vagabundo.
¡Qué perrazo!
¡Sí! ¡Háblanos de golfo, Peggy!
¡Qué perrazo!
Peggy cantaba en los bares perrunos.
Él es un vagabundo.
Recordareu la pel·lícula de Disney de dibuixos animats, que era una cocker que es deia reina, que la portaven a la presó per error, la tancaven a dins, el golfo quedava fora, i allà té la mala sort de coincidir amb Peck, que és la Peggy Lee, que va fer les cançons i les va cantar en la versió original, i que és una gossa una mica entretinguda, per entendre'ns. És la rival, és la ex del golfo, i li dedica aquesta cançó com dient, mira, nena, ara jo t'explicaré la història real del teu amic, allà tancadet ets a la gossera. A mi m'entusiasma aquesta escena, com m'encanta la pel·lícula aquella on tancaven a panteres, a gossos, a tietes, a cuineres, a advocats, a metges, a Catherine Hepburn i a Cary Grant a la Fiera de mi niña.
Ah, ostres, que bona, boníssima.
Al final de la pel·lícula hi havia un moment que acabaven tots tancats dins de la garjola l'any 1938, escriu el comedy brutal i sensacional, i jo pensava, no acaben més, no acaben més, és com el camarot dels germans Marx. Ja n'hi arribarem, ja hi arribarem, però abans vull passar per una pel·lícula que em vaig patar de riure.
Ice cream. You scream, we'll scream for ice cream. Well, no, espera. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream.
En l'anglès absolutament patològic de Roberto Benigni, tancat amb John Lurie i amb Tom Waits a una presó de Down by Law del Jim Jarmusch.
Excel·lent. Què bo que és el Jim Jarmusch i què bona és aquesta pel·lícula.
Jo, recordant aquell Ice Cream for an Ice Cream, no. La puc oblidar, jo em feia el pipí a sobre directament,
sí,
ho confesso,
bona.
No? Així que, amb aquesta dansa del sabre immediatament, us parlo de tres pel·lícules que també em van impactar moltíssim. Una és Ben-Hur. Quina escena? Quan van a mirar la mare i la germana de Ben-Hur, que estan tancades a la presó per culpa de Masala, entren amb una candela i surten espavorits perquè tenen la lepra i les porten en aquella mena de caverna on només va l'Ester a atendre-les. Jo era molt nano, i allò de la lepra i no veure exactament com estaven em va absolutament
impacta, no?
A acollorir. Poison, la primera pel·lícula llarga del Todd Haynes, inspirada en obra de Jean Genet, Notre Dame de Fleurs, bueno, en fi, totes elles, no? Tres episodis que començaven amb H. E. Hero, Horror i Homo. I a Homo hi ha una escena on un presoner gay és atacat i absolutament inundat pels esquitxos i les salivades que li llencen tots els altres com si fossin directament ejaculacions sobre el seu cos.
Déu-n'hi-do.
Impactat tant, que ara no té més remei que recordar una altra escena de presó, dirigida directament per Jean Genet en una pel·lícula de 26 minuts que es deia Enchant de Bourg, on dos presoners separats per un mur només es podien comunicar per un foradet que havien fet a la paret on van ficar una canya, com aquelles de xuclar la Coca-Cola, per on un fumant llançava el fum i l'altre rebia el fum a l'altra banda i se l'empassava.
Quina idea tan bonica de compartir.
És d'una poesia increïble, sí. I és la copulació més fumata que he sentit i vista a la meva vida. És a dir, que aquesta, apunta-te-la, que és una meravella. Però... ja que parlàvem de menjar, jo pensava en la clavícula aquella del brontosauro del Cary Grant a la Fiera de Minia i crec que hem d'entrar a fer una mica d'àpat.
Treballa. Sí. El hoy. De modo que la pregunta es ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Obvio. Lo que le sobra a los de arriba.
Puedo comerme 50 huevos.
¿Eh? Nadie puede comerse 50 huevos.
Ha dicho que es capaz de comer lo que sea.
¿Alguna vez lo has hecho?
Nadie comió jamás 50 huevos.
¡Babaluga, te apuesta a la vista!
Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
Y también dos huevos duros.
Aquí has passat per tres pel·lícules, eh?
Hem passat per tres pel·lícules, sí. Exactament. Molt ben vist. Manel, felicitats.
Una que anaven amunt i avall.
Sí. Exactament. És una que es diu Eloio, del Galder Gazelu Urrutia, sí, una presó amb pisos, sí, que era com el Zigurat de Babilònia,
sí,
on els que tenien dret al menjar més bo eren els que estaven a dalt de tot i els altres anaven recollint les restes. Una presó absolutament impactant, no? L'altra era la llegenda de l'indomable Paul Newman, que deia que se'n passaria 50 ous d'usos i se'ls empassava. Jo recordo una presó del sud dels Estats Units, a l'aire lliure, però i amb una panxa al Paul Newman, que com s'ho ha fet per posar, sí, la panxa, no?
Aquesta escena també és impactant, eh? Jo la tinc gravada, sí.
I no era una presó, però aquell camarot dels germans Marx, evidentment, ho semblava, no? Directament ocupat de Fiorello, Tommaso, Otis Driftwood, la senyora Claypool, manicures, llauners, cantants, en fi, un menú de luxe, no? 5 minuts d'usos, passes per aigua i poixers. En fi, això són uns quants exemples de presons, però ara us porto un menú ultracomplet, que començarà per, ni imagineu-vos el què, la fuga de Segovia, la gran evasió i la evasió.
Les he reunido a todos ustedes porque me han informado desde la Dirección General de la existencia de un plan de fuga en este centro.
Roger, vamos a tener que activar todo el túnel y son nada menos que 103 metros.
Sí, justement. C'est ça qui va nous sauver, c'est le bruit.
Aquesta és l'evasió Le Trou de Jacques Becker, que és un cas real on el tio va tenir els nassos d'explicar tot el que preparen per fugir els presos a la vida real, que a més un d'ells s'interpretava a si mateix, i si havien de dedicar-se 5 minuts a perforar un túnel, el tio filmava 5 minuts els tios perforant el túnel. Era impecable. A la gran evasió també ho feien, tu la recordes,
sí,
no?
La gran evasió,
McQueen,
sí.
Però l'escena que m'encanta és quan el tancaven a la presó d'alta vigilància durant dies i dies i dies amb una pilota de béisbol allà, tiquitim, patapam.
Clar, temps per rumiar en tenen molt.
I la fuga de Segovia, que a mi em fa molta gràcia, bàsicament, sobretot perquè en aquella època, a l'Ivan l'Uribe va filmar els Etarres com els herois de la pel·lícula. Ja ho havia fet també al Proceso de Burgos i faria La Morte de Miquel. Però és que en aquell moment eren els bons, els Etarres.
Sí, sí, aquella...
I es feia el cinema de resistència antifranquista.
Era un altre context, sí. Aquesta no l'he vist, veus? Aquesta no l'he vist.
Bueno, ara te diré ja directament per acabar quines són la millor i quina és la pitjor. La millor, Un condemnat a mort s'ha escapat,
home,
del Robert Bresson.
Una excel·lentíssima pel·lícula i molt meticulosa també amb tota la fuga, eh?
Exactament, i un detall preciós. Amb un fil ferro fa com una cosa trenada i explica. Jo em vaig emocionar, em vaig poder fugar perquè havia après com la meva mare li feia les trenes a la meva germana. I a partir d'aquí va fer l'artilugi per poder-se escapar.
Aquesta, a més, té una cosa que moltes de les pel·lícules que van d'una fuga, la trama és si ho aconseguiran o no. I aquesta en el títol ja t'ho diu tot.
Ja t'ho diu tot. Sí,
s'ha escapat.
A més era històric.
S'ha escapat,
que...
sí.
I quina és la pitjor? Pel meu gust, i acabo, Fuga d'Alcatraz de Donald Siegel, el
Clint
Eastwood.
No t'agrada? No.
Sabes què? Jo compro el que va dir el Jorge de Comiges després de veure la pel·lícula, llorat. Va dir, et passes tota la pel·lícula veient com fan un forat i al final surten per ell. Punt. S'acaba la pel·lícula. doncs és veritat, no?
Ostres, mira, no, jo no en tinc mal record, però clar, no sé, l'hauria de tornar a veure.
Era per fer-te la broma, home.
No, està bé, està bé.
Està d'acord?
Sí.
Doncs hem fet 14, així que ja ho saps, aquí qui no corre, vola.
Exacte. Catorze pel·lícules a una per dia, doncs dues setmanes entretinguts. La setmana que ve tornem a esperar.
Aquí em tindreu.
Gràcies.
A distància, però em tindreu.
Gràcies, Àlex.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Set minuts per arribar a les 11. Seguim molt pendents del que està passant a Moscou i hem d'actualitzar les dades perquè els mitjans oficials russos diuen que la xifra de ferits ha augmentat fins als 146 i que hi ha un mínim de 40 persones mortes. Per tant, com a mínim, 40 persones mortes i 146 persones ferides en aquest atac a la sala de concerts Krokus City Hall. Per això les autoritats de Moscou veig ara que estan demanant als ciutadans que s'acostin als hospitals a donar sang perquè en farà falta molta per atendre les víctimes. És un atac que encara no sabem qui hi ha al darrere, però l'ha reivindicat Estat Islàmic i recordem que els Estats Units havien advertit Moscou que això podia passar. Ja veurem què és el que passa. De moment, l'última hora és que aquesta operació segueix en marxa, continua havent-hi els atacants a dintre d'aquest centre, d'aquesta sala de concerts, 146 ferits com a mínim i 40 morts.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Coneixes els càmpings Sènia?
Naturalesa, comoditat i diversió t'estan esperant als càmpings Sènia, en ubicacions privilegiades de Catalunya.
A l'Empordà, Costa Brava, Maresme, Rupit...
Entra a sènia.es o truca'ns al 972-651-564 i troba el càmping Sènia ideal per tu i la teva família.
Càmping Sènia, escapades a prop teu.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
No hi ha res més obscè que un privilegiat fent-se la víctima. D'Amèrica, de Sergi Pompermayer. 27 de març, Dia Mundial del Teatre.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Sardana i de tota la vida, eh? No detalls ni cap versió. És la sardana que ha escollit Tomàs Molina per parlar-nos del temps d'aquest cap de setmana. Bona nit, Tomàs.
Molt bona nit. Cap de setmana de Diumenge de Rams, perdó, la sardana Diumenge de Rams d'Agustí Borgunyó, que serà cap de setmana també típic de Diumenge de Rams, de poder anar, doncs, estrenar roba nova, si algú la vol estrenar, allò que feia quan jo era petit, sí. Perquè la temperatura continuarà relativament suau aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, hi haurà moltes estones amb sol, tot i que també aquests ruixats també típics de l'època, dissabte a la tarda seran freqüents cap al Pirineu, també fins i tot a les comarques gironines, amb alguna tronada que pot caure en aquesta zona, a la tarda vespre. La nit de dissabte a diumenge hi haurà també alguns ruixats a la façana litoral, la matinada. Diumenge serà un dia amb sol, potser quedaran intervals en núvols a la costa, que faran un ambient una miqueta més gris, però la temperatura seguirà relativament alta, tot i que a partir de diumenge a la tarda començarà a baixar la temperatura, no pas al matí, a la tarda, i dilluns, dimarts, sí que hi haurà un canvi notable en la situació meteorològica, amb una borrasca que portarà un descens de la temperatura, precipitacions generalitzades, dilluns, dimarts, potser una miqueta de dimecres, amb un ambient que serà un altre cop més hivernal. Però de moment, el cap de setmana de Diumenge de Rams, podrem estrenar robeta una miqueta més prima.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, ja estem ben equipats per encarar el cap de setmana. Que vagi molt bé, Tomàs, bona nit.
Bon cap de setmana.
L'últim dia escoltem Apocalipse de Cigarettes After Sex. Ha estat l'atmosfera musical amb què ens hem dit fins demà aquesta setmana. Avui és un fins dilluns, a les 10 de la nit, i com sempre cedim l'última paraula a una persona que avui hagi tingut un gran dia. Que tinguis tu, que ens escoltes també, un gran cap de setmana.
Hola, molt bona nit a tothom, com estem? Per mi avui és un gran dia perquè sóc una de les 5 pilots espanyoles seleccionades per al primer campionat del món femení. A més, seré l'única pilot catalana i afronto aquest nou repte, doncs, amb moltíssimes ganes i estic entrenant a tope per arribar a molt forta inici de temporada, que aquesta començarà al juny. Seran 6 curses dobles, una dissabte i una diumenge. Dintre del edició del Campionat del Món de Superbikes. I, bueno, per mi avui també és un dia bastant especial perquè estic tornant ara mateix d'uns dies de test. He estat 2 dies a Vallelunga i una a Misano. I ara em trobeu que estic tornant cap a casa. Vaig a agafar l'avió per demà tornar a treballar. Així que moltíssimes gràcies i ens veiem aviat.